Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Són les 12 i un minut. Bon dia, us informa Pol Corredoira. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, acusa el govern espanyol de no fer res en la crisi dels pèl·lets i se'n fa creus de les acusacions del PSOE cap a la Junta de Galícia.
És culpa de la Junta los pèl·lets en Galícia. Supongo que serà culpa de la Junta també los pèl·lets en Astúries, en Cantàbria i en el País Vasco. Y supongo que se habrá dado cuenta el gobierno que será culpa de la Xunta de Galicia las toneladas de pèl·lets que llevan recibiendo los vecinos de la costa de Tarragona desde hace años, que és donde más peles se recogen en las playas.
Respecte de l'actualitat política catalana, només s'ha referit a l'amnistia afirmant que l'amnistia és dir que a Espanya es poden cometre delictes de terrorisme sempre i quan es recolzi el govern. És el que ha dit Feijóo, doncs, que no ha fet cap menció a la informació que publica avui La Vanguardia i el diari Oponés, que expliquen que el govern de Mariano Rajoy va investigar els partits independentistes al marge de la llei i amb la col·laboració de la cúpula policial. Davant d'això, el portaveu dels Comuns a Catalunya, Joan Mena, demana a la líder de Partit Popular que no amagui el cap sota l'ala i es comprometi a no actuar de forma deslleial davant del moviment independentista.
El que sí que ens agradaria és que el senyor Feijóo, com a màxim responsable del Partit Popular a Espanya avui, surti, doni la cara, es desmarqui d'aquestes actituds i condemni la utilització per part del Partit Popular d'aquests aparells de l'Estat.
Ben afegit que no li sorprèn aquesta informació perquè fa temps que surten a la llum informacions que vinculen el govern del Partit Popular amb l'espionatge a les formacions que defensen el dret a decidir. Més qüestions. L'aeroport del Prat tanca l'any amb 49,9 milions de passatgers, gairebé un 20% més que el 2022, però encara un 5% per sota dels nivells prepandèmia. Són les dades que ha fet oficials avui AENA. Creixen un 19,9% el nombre de viatgers, però encara no són tants com els de l'any 2019, en què es va assolir el rècord amb 52,7 milions de passatgers. Dels prop de 50 milions de viatgers, 36 eren vols internacionals, mentre que 13 corresponen a vols domèstics. Pel que fa al nombre de mercaderies, es va situar en les 156.000 tones, un 0,6% més que el 2022, però encara un 11% i mig menys que abans de la pandèmia. I també a Barcelona, els treballadors del telèfon d'emergència 112 han començat avui una vaga indefinida. La protesta vol denunciar la gestió de l'empresa subcontractada per la Generalitat per oferir aquest servei, en concret, la falta de personal en períodes vacacionals que genera, segons Comissions Obreres, una sobrecàrrega de treball. L'altre centre del 112 a Catalunya, el de Reus, també està de vaga des del mes d'agost, però només protesten els caps de setmana. Per la vaga de Barcelona, la Generalitat de Catalunya ha imposat uns serveis mínims del 85%. I a Tudela, una dona es troba ingressada en estat greu en un nou cas de violència masclista. La policia local de la localitat ha detingut la seva parella com a presumpte autor d'una agressió amb arma blanca. Els fets s'han produït la matinada de dissabte, però ha estat avui quan el cos policial n'ha informat. La dona de 31 anys es troba en estat greu a l'Hospital Reina Sofia de Tudela i la acusat ha passat ja a disposició judicial. I mirada a la borsa, perquè Grifols ha tornat a créixer als mercats, tot plegat després d'insistir que la venda del 20% de la xinesa Shanghai RAAS al grup Haier, per valor de prop de 1.600 milions d'euros, aniran destinats íntegrament a reduir el deute de la multinacional. Les accions de la companyia catalana estaven a 9,46 euros a primera hora d'avui, un 7% per sobre del tancament de divendres. L'empresa va perdre la setmana passada prop del 40% del valor en borsa després de la publicació de la informació de Gotham City Research que l'acusava de maquillar els comptes. I una última informació, en aquest cas en clau internacional, a Islàndia continua la preocupació per una nova erupció volcànica, la cinquena, en prop de 3 anys. La localitat de Grindavík, a uns 40 quilòmetres de la capital del país, ha estat evacuada, com ja va succeir el desembre passat. A les 8 d'aquest matí, hora local, ja s'han pogut veure les primeres columnes de foc i 4.000 persones han estat desplaçades per les autoritats. La lava amenaça ara aquesta localitat costera i recordem que Islàndia compta actualment amb 33 volcans actius. És una de les zones del planeta amb més activitat volcànica. Ara, moment pels esports. Amb la informació de la selecció espanyola de futbol que jugarà conjuntament amb la brasilera un partit amistós contra el racisme i la violència al futbol. Serà el 26 de març a les 9 del vespre a l'estadi Santiago Bernabéu sota el lema Una mateixa pell. En tennis, Paula Badosa comença amb bon peu a l'Open d'Austràlia. S'ha imposat amb seguretat a la nord-americana Towson per 6-1-6-3 i deixa enrere les males sensacions en el seu retorn a les pistes. I al Rally Dakar, Kevin Benavides guanya la 8a etapa en l'ajustadíssim final de rally que protagonitzen les dues rodes. A l'inici de l'etapa, Brabec i Ross Branch estaven empatats només en aquest, pràcticament separats per un segon de diferència. Luciano Benavides, el seu germà, ha estat segon i Van Beveren, que anava liderant a l'última hora, ha estat tercer en cotxe. Sebastián Loeb lidera el dia per davant de Chicherit i d'un Sainz, que és líder de la general. A les quatre rodes s'han disputat ja 111 quilòmetres de la totalitat del recorregut d'aquesta 8a etapa. És tot. Continuen informats al proper butlletí informatiu de Ràdio Estel a la 1 del migdia i a radioestel.cat. Ara continua la caravana amb Joan Trias i tot el seu equip.
Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. La caravana, amb Joan Trias. Assumptes interns amb Víctor Gómez, catedràtic en dret penal de la Universitat de Barcelona.
8 minuts que passen de les 12 del migdia, canviem de terç totalment i a aquesta hora saludem el Víctor Gómez, catedràtic de dret penal de la UB, a la Universitat de Barcelona. Víctor Gómez, què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
Ara sí. Abans d'entrar en el cas, però, Núria Ros, com sempre, ens poses en antecedents.
Saïd Hanai, conegut com l'assassí d'aranyes, va ser l'assassí en sèrie més notori de l'Iran. Entre l'agost del 2000 i el juliol del 2001 va matar un total de 16 treballadores sexuals, la majoria d'elles addictes a les drogues. La premsa iraniana es va referir als seus assassinats com els assassinats d'aranyes. Hanai atreia les dones a casa seva, les escanyava i llançava els seus cossos a descampats. Hanai va ser detingut per la policia, jutjat, declarat culpable i penjat durant la matinada del 8 d'abril del 2002 a la presó de Masjid. Hanai era respectat a la seva comunitat perquè, com ell, molta gent creia que assassinar prostitutes era un pas essencial per netejar les impureses morals de la societat. El seu àmbit d'actuació va ser Masjid, la ciutat més sagrada de l'Iran. Alguns religiosos el van excusar i fins i tot van elogiar els seus crims argumentant que havia tractat de netejar l'Iran de la corrupció moral.
Gràcies, Núria. Fins ara. Doctor Gómez, déu-n'hi-do quin cas més dur, sense entrar en masses detalls d'aquest cas, perquè és un cas duríssim, però intentarem esbrinar una mica el que va passar. Qui era Said Hanai i per què arriba on arriba?
Doncs bé, bon dia de nou, Joan. Sí, efectivament, aquest cas és un cas particularment dur. Ara sí, entrarem en algun detall. Jo el vaig conèixer, us he de confessar, suposo que el coneixia indirectament, però m'hi vaig interessar més. Uh-huh. A propòsit d'una pel·lícula relativament recent, és una pel·lícula que es diu Holy Spider, potser l'heu sentit a parlar, de l'Ali Abbasi. Ali Abbasi és un iraní afincat a Suècia, i per aquells que us agradi el... Permet-me, no?, una mica la referència també cultural i cinematogràfica, que us agradi el nòrdic noir, és a dir, les sèries, les novel·les, les pel·lícules nòrdiques, no?, ambientades en Suècia, Dinamarca, etcètera, no? L'Ali Abbasi està nacionalitzat, i la veritat és que totes les pel·lícules que fa les fa una mica amb aquest punt, i envoltat per un equip tècnic suec, etc. No? Llavors, és una recomanació que em permeto fer a la nostra audiència. No? A qui li agradi el nòrdic noir, la filmografia d'Ali Abbasi li agradarà també. Però aquesta pel·lícula, a diferència d'altres, per exemple, hi ha una altra pel·lícula que es diu Border, molt, molt interessant, més nòrdica, diguéssim, que aquesta altra, amb aquesta pel·lícula l'Ali Abbasi ens explica una història de principis del present segle, dels anys 2000-2001, més o menys, o 2001-2002, més aviat, no?, on aquesta persona que ens ocupa avui, doncs era una persona que havia participat de la guerra d'Iraq, hi havia participat defensant Iran d'Iraq, amb aquesta guerra, i després era una persona, bueno, un treballador de la construcció, bastant conegut a la ciutat on vivia, a Mashhad, i que portava una vida absolutament normal, amb la seva família, els seus fills, no? I que, bueno, havia tingut una vida complicada, que explica d'alguna manera també què va fer posteriorment, no? Els assassinats que ens ocupen avui, sobre dones, en tot cas, i sobre dones de treball sexual en particular. No? Mm. Ell havia desenvolupat durant la seva, jo diria que infantesa, fins i tot, no?, i joventut, una misogínia molt considerable, particularment arran de la relació que havia mantingut amb la seva mare. No? Sembla que està bastant documentat que la seva mare l'havia maltractat, i l'havia maltractat d'una forma molt dura, realment, no? Amb esgarrapades els feien sagnar, mossegades fins i tot a les extremitats, i ella havia desenvolupat, d'una banda, una misogínia molt, molt, molt important. Després, no obstant, es va casar, sembla que mantenia una relació amb la seva dona normal, tenia filles, etc. No? És a dir, que tenia una relació amb les dones relativament normal, però amb un rerefons de misogínia molt, molt important. Això és una de les claus que explica segurament el que va fer posteriorment. I l'altra clau, que és potser la que ens ocuparà més al llarg dels propers minuts, és la clau més ideològica, més religiosa i més vinculada d'alguna manera amb aquesta mena de creuada o de neteja ètnica o de neteja més que ètnica, ètica, diria, no?, i religiosa, que volia emprendre contra les treballadores, les dones que es dedicaven al treball social. No? Llavors, segurament, amb aquesta primera aproximació que estem fent, aquesta part misògina d'una banda i d'una altra la part més religiosa, més ètica, contrària, diguéssim, al treball social per part de la dona, no? El paper de la dona, no?, a la societat iraní, no? També una clau important per entendre aquesta història. D'una altra, doncs, són segurament els dos eixos per explicar mínimament el que hi va fer durant aquest temps, no?
Mm-hmm. Clar, de fet, quan va ser arrestat per la policia, Hanai va afirmar que estava tractant de netejar la ciutat de la corrupció moral, deia ell, no? Va afirmar l'acord que va començar a matar treballadores sexuals després que la seva esposa fos confosa fins i tot amb una. Serveix alguna d'aquestes explicacions per justificar els assassinats que va cometre?
Bueno, diguéssim, per deixar tranquil·la la nostra audiència, ja és a principi...
Moral i èticament no, està clar.
Vull dir... Clar. Una cosa és, diguéssim, la justificació moral o ètica o religiosa o ideològica que pogués articular-se a ell, d'alguna manera, no? I una altra cosa és el tema... jurídic, no? Però el tema jurídic amb el cas iraní també és interessant i amb el cas d'alguns països i ara hi entrarem, no? Clar, ella es prenia això com un treball, de fet, no? I el seu treball, la seva dedicació professional era la construcció, com dèiem anteriorment, però hi anava la construcció, tornava a casa seva, s'assegurava, diguéssim, de no tindre el testimoni de la dona i dels fills, etc. Sortia com a buscar... diguéssim, treballadores sexuals per un servei i les pujava a casa seva, no? D'aquí una mica el nom també de Holy Spider, no? Ell feia... era com les assassines, enteses aquestes persones com aranyes des d'aquesta perspectiva ètica o moral, i ell feia també d'alguna manera d'aranya perquè casa seva era com la taranyina a la qual atreia, diguéssim, aquestes dones, no? I això, tot això ho simultanejava de forma absolutament habitual, absolutament quotidiana, absolutament natural amb la seva feina. És com si ell, d'alguna manera, s'hagués muntat la jornada laboral amb dues feines, amb una mena de pluriempleo, si m'ho permeteu, no? D'una banda la construcció, d'una altra banda aquesta mena de creuada, no? Uh-huh. Aleshores, mica en mica, ell va anar incorporant a la seva rutina aquesta altra activitat d'assassinats... Uh-huh. Clar, si no s'entendria que en menys d'un any hagués perpetrat 16 assassinats, es va convertir en un assassí en sèrie. Ho va normalitzar completament a partir d'aquesta idea que tenia que en realitat estava fent un servei, no només a la societat, netejant, diguéssim, els carrers de dones que es dedicaven a la prostitució, sinó la pròpia religió, diguéssim, de persones impures, no? Llavors ja estava completament convençut que això que feia... Bueno, no sé si convençut que això que feia no estava previst al Codi Penal com a delicte, segurament seria il·lus pensar en aquests termes, però sí que tenia una acceptació social que, bueno, s'erigia en una mena de mandatari de la seva religió, de la seva societat, i que segur que tindria, en el fons, l'aprovació social, l'aprovació jurídica... etcètera, no? Mm-hmm. Però una cosa és això, és aquesta percepció que tingués ell, i una altra cosa és, evidentment, què diu el Codi Penal, aquest i d'altres, no?
De fet, anem al Codi Penal, al dret penal, per ser curosos amb una situació, com deia, tan delicada des de l'inici. Està clar que moral i èticament això està malament, però si ens posem en dret penal. En dret penal, professor, es distingeix entre causes de justificació i causes d'exculpació?
Clar, d'alguna manera, aquesta persona, el Said Hanai, d'alguna manera, actuant així, segurament pensava que, en el fons, el que estava fent, des dels paràmetres d'aquella societat, des dels paràmetres dels seus col·legues, des dels paràmetres ètics d'aquest estat, vaja, parlem en present, Iran com a estat confessional, etcètera, d'alguna manera el sistema... judicial, segurament havia d'entendre, doncs, que el que feia ja estava justificat, o bé que si no estava justificat, que si d'alguna manera era contrari a dret, a ell pel motiu pel qual matava, pels impulsos, diguéssim, que dirigien la seva conducta, se'l podria exculpar, no? Llavors, amb aquest punt, sí que seria important que la nostra audiència tingués clara quina és la diferència entre les causes que poden justificar una conducta que estigui prevista a un tipus del Codi Penal i les causes que puguin no justificar el fet, però sí que exculpar-lo. Llavors, aquí estem utilitzant dos termes, d'una banda la justificació i d'una altra l'exculpació, que al final deixarien el fet sense pena, però per raons diferents, no? Hi ha una... Avui que estem parlant de pel·lícules també, hi ha una pel·lícula cèlebre, una pel·lícula d'aquestes que els professors de dret sempre referim a classe com a exemple per distingir entre la justificació i l'exculpació, que és Anatomia d'un assassinato, d'Otto Preminger, que potser un dia podríem comentar-la també aquí al programa. Llavors, una cosa és la justificació, que és quan algú lesiona un bé jurídic però ho fa per salvaguardar un interès superior. Això és el que passaria, per exemple, amb la legítima defensa, amb l'estat de necessitat, amb l'exercici legítim d'un dret o el compliment d'un deure. I una altra cosa diferent és l'exculpació. El fet és contrari a dret perquè no està justificat, perquè no hi ha una legítima defensa, no hi ha un estat de necessitat, no hi ha l'exercici legítim d'un dret ni tampoc compliment d'un deure, però o bé es dona una causa d'inimputabilitat, el subjecte no és imputable, per exemple, un menor d'edat penal o un major d'edat penal però amb una anomalia o alteració psíquica, o bé el subjecte no és inimputable però es troba en una situació d'inexigibilitat, és a dir, una situació amb la qual no se'l pot exigir el compliment de la norma. Imaginem, per exemple, una por insuperable, etc. No? Per tant, aquí, en realitat, aquest subjecte, d'alguna forma, podia tindre una certa consciència que el que estava fent era contrari a dret, no podia ignorar que matar persones no estaria previst com a delicte d'assassinat al Codi Penal iraní, fins i tot amb aquests impulsos que ell tenia, neteja moral, però, d'alguna manera, el que va incórrer és amb un error de prohibició, d'alguna forma. Uh-huh. És a dir, ell sabia que això no estava justificat, però es pensava que segurament, per aquests motius ètics o religiosos, sí que podria anar exculpat per una mena d'error de prohibició. No?
Uh-huh. Clar, respecte a tot el que estem dient, professor Said Hanait, sembla que va ser una mena de delinqüent, va ser un assassí per conviccions totalment ètiques. Quina rellevància té això en dret penal? És a dir, tot això pot servir a l'objecció de consciència, per exemple, per assolir l'exempció de responsabilitat criminal?
A la pel·lícula, que dono per descomptat que és fidel al que va succeir realment, hi ha un moment on ell no només està convençut que el que fa potser està previst formalment al Codi Penal com a delicte, però fent-ho com ho fa per raons ètiques, per raons morals, religioses, i rebent com creu que rebrà l'aprovació, diguéssim, dels seus conciutadans, entra en contacte amb persones del sistema judicial que li diuen: no t'amoïnis, s'ha descobert, però entraràs per una porta i sortiràs per una altra, farem com una simulació d'execució, però en realitat et traurem per una altra porta i llavors aniràs a no sé on. És a dir que, d'alguna manera, li pinten un panorama conforme amb la preconcepció que ell mateix s'ha fet. No? Sap que el que està fent està previst al codi, però creu que el sistema li donarà suport, l'entendrà, no? En definitiva, el que diem, no? Diferent entre justificat, però el sistema l'exculparia. No? Mm-hmm. Aquest tipus de delinqüent el podem conèixer d'alguna manera com a delinqüents amb objecció de consciència o delinqüents per convicció. Això, per exemple, alguna vegada s'ha plantejat a propòsit de determinades causes terroristes i salvament les gràcies. Això s'ha plantejat també a propòsit d'un cas que potser un dia, amb més detall que avui, el podríem comentar també al programa Joan, uh-huh, que és el cas dels testimonis de Jehovà. No? Segurament heu sentit a parlar alguna vegada el problema que hi ha amb les transfusions,
sí,
de sang a testimonis de Jehovà, que diuen no se'n pot fer una transfusió perquè això contamina la meva sang, no? I el meu credo no m'ho permet. No? Va haver un cas molt particular, que va ser el cas del nen de Fraga, i insisteixo que podem comentar aquest cas, on hi havia una família amb un nen que era menor d'edat i no podia consentir aquest respecte, que es va negar a que li fessin una transfusió de sang. I l'única alternativa per aplicar-li un tractament mèdic era aquesta. No? Llavors van fer tot un itinerari a diferents hospitals i al final el nen va morir i els pares els van condemnar com a autors en comissió per omissió d'un homicidi imprudent per no impedir, diguéssim, la mort del nen. Per tant, en resum, en el nostre codi penal, dono per descomptat que en aquest que ens ocupa avui, amb altres, quan es pondera, d'una banda, l'objecció de consciència ideològica, sigui dels testimonis de Jehovà amb les transfusions, o sigui d'aquesta persona que ens ocupa avui, amb aquesta matança que va fer en menys d'un any a 16 persones per motius religiosos, i d'una altra, el que s'està protegint a través del càstig d'aquests delictes, normalment no es té en consideració l'objecció de consciència.
Víctor Gómez, catedràtic de Dret Penal de la Universitat de Barcelona. Avui ho hem de deixar aquí perquè se'ns talla una mica la connexió, però propers dies ho farem més llarg, evidentment, i amb altres casos. Com sempre, un plaer aprendre de totes aquestes explicacions. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.
Posa a punt les defenses. Propolvit Defense és un complement alimentari que conté reishi, vitamina B6, calostre valorat en immunoglobulines, pròpolis, gelea reial i shiitake. Propolvit Defense es pren en còmodes vials per beure només una vegada al dia. Demana Propolvit Defense de laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia en valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Gairebé 27 minuts que passen de les 12 del migdia.
Gairebé, però
gairebé.
No et vulguis avançar.
Espera't, eh? Mira. Espera't.
3, 2, 1...
Espera't, home.
I 27.
27 minuts que passen de les 12 del migdia. Rafa Sanahuja. Escolta, fem una cosa.
Digues.
Anem a recordar, abans de saludar el doctor Jacinto Valverde...
Sí.
Hi ha una altra cosa que també és important.
Sí.
I que es diu Cistella. De nom.
De nom
Capbravo,
Cistella,
de
cognom Capbravo, que són tres cognoms en un.
Exacte.
Com ens van il·lustrar des de direcció en aquest mateix programa.
No ho sabia jo abans, eh?
No, jo tampoc. Però sembla ser que és una cosa com molt coneguda. La meva ignorància és infinita.
La capacitat...
Bueno, clar, és que...
De retenció enorme.
Enorme. Retencions.
Trucarem al RAC.
Retencions. És tot des del RAC.
Va, escolta, anem a Cistella.
Vinga, va, tenim una Cistella Capbravo en joc. Ja sabeu com cada setmana Cistellaca preparada.
Ara.
Per als nostres oients, per qui vulguin jugar. Hem fet una pregunta aquest matí, ara
sí.
La recordarem. Ja t'avanço...
Què?
Que la teva aposta, veo tu pregunta i subo a...
I subo a llorar,
doncs ha tingut...
Ha tingut efecte?
Ha tocat el cor dels nostres oients.
M'encanta.
Mira, exacte, això és un avançament. És un avançament d'un dels nostres oients més joves.
Ara, no feu plorar els,
de la casa.
No per fer-nos més pena, tindreu més Cistella.
No, i no feu plorar els nens, si us plau, que ja ara. Hem escoltat a la Sara Tarrés, que és
veritat,
aquestes coses.
Grat o no? Sara Tarrés sempre...
Doncs si et dic la veritat, no l'he pogut escoltar.
No, no ho diguis, això!
No, perquè...
Miénteme y diga, deia la cançó.
Doncs m'ha agradat molt, moltíssim.
Ara.
Ha estat finíssima.
Sí, eh?
Les tres preguntes també molt fines, molt inspirades. Molt ben escrites i
fas
molt bé. Escolta, doncs...
Gràcies, Rafa.
Molt bé, de res, Joan. Apartem els cognoms. Bueno, que estem, la pregunta que
acabo
d'avui en el del Blue Monday aquest
sí.
Que tenim en marxa
Blue Monday,
i que es va inventar un psicòleg.
Tu el pateixes, el Blue Monday?
Que va. No, per mi cada dia és tristíssim.
La tònica general és...
No noto cap intensitat especial. Exacte, i em queixo poc.
Sí,
queixo
sí,
poc
sí,
perquè
sí.
Vull lligar. Saps què vull dir?
Sí. Què ens ha posat ara, José? Espera.
El canca.
Mirando al suelo la voz muda, me saluda desde lejos, me regala su silencio, pero yo me hago el sueco mirándome en el espejo.
No em vas aprendre, de Clara Luna.
Cançonaca, de què? Què has dit?
Dic, no em vas aprendre, de Clara Luna. que vols cantar
no,
més.
No, però aquell dia crec que no fa justícia.
Jo ja no canto més,
Jo crec que aquell dia no...
Mira, mira.
Els nostres oients escoltant-nos cantar. No, aquell dia no fa justícia al nivell que tenim, excepte Albert Freixas,
que allò
va ser... És el Michael Bublé.
Clar.
El Michael Bublé dels estudiants en pràctiques, Una cosa increïble. Podia plenar el Palau Sant Jordi...
Podies venir de Ràdio Estel i quedes molt bé, també, home.
Bueno, és que a Ràdio Estel hi ha més gent que canta bé.
Sí?
Com ell, igual no, tens raó.
Ah, vull dir, compte, No, que Nasi Miranda la toca, també.
Ai, Nasi.
Compte aquí.
Nasi és un clàssic.
Canta...
I toca. El teclat i la guitarra.
I la guitarra.
I el que faci falta.
Sí.
Havia fet cançons.
L'acordió, també.
M'ha fet cançons, a mi.
Sí.
Pel Camins.
Sí, és veritat, correcte.
L'antiguo Camins, les antigues pessetes. L'antic Twitter, l'antic Camins...
Tot és antic, tu.
Ens ha fet cançons.
És veritat.
Sí, bueno, escolta...
Què, Cistella? Va.
La Cistella Cap Bravo. Avui és el Blue Moon... Bueno, la Cistella és meravellosa. Si us plau, participeu.
Què tenim?
Si us toca, estareu contents. Bueno, tenim de tot. Tenim el suc de taronja.
Caviar. El caviar dels matins.
El caviar dels matins. Tu et prens un got de suc de taronja?
No, perquè, mira...
I que me venga...
Ah, pensé que m'ho preguntaves.
I que me venga todo. No. No te'l prens, per què?
Molt de tant en tant, perquè jo me'l prenia a diari i la Núria, un d'aquells de consells, no, ens va dir que el suc de taronja tant dia rere dia no era bo.
No és bo.
No del tot.
No, perquè tot...
Cal dosificar-lo.
No, però jo t'explicaré. En aquest cas, beu un litre, que això es pot consumir tranquil·lament i a la cistella, vull dir, però el problema és que els qualsevol suc, això t'ho dic perquè jo com a persona malalta
del
estic assabentat d'aquestes coses, és a dir, qualsevol suc té una concentració de sucre brutal.
Clar.
Perquè és com menjar-te...
Taronja és millor, menjar-te-la que fer-ne suc.
Set taronges,
sí, de cop. Sí.
Llavors, clar, ja no cal abusar d'aquestes coses, perquè si no...
És així.
El nivell de sucre en sang puja mogollón, cosa de la qual ens parla Jacinto Valverde en unos minutos con nosotros en antena.
Sí. Abans, però, del suc,
la Cistella Cap Bravo, Blue Monday, el dia més trist de l'any, segons...
A part del suc, que estàs dient què portava.
Ah, sí, és veritat. Suc de taronja, oli d'oliva siurana, productes per l'higiene personal meravellosos, ben parits i ben pensats
pel... Espagueti
Nero, tenim els cigrons cuits,
ara.
I tenim el muesli, tenim de tot. Bueno,
I la cistella en si, que val molt la pena.
És meravellosa, i que això jo crec que és gairebé ja una tribu urbana.
Sí, la gent
que va a Cap Bravo, amb la Cistella Cap Bravo, a tornar-la a plenar, sempre és molt bona
idea. La gent de la Cistella.
Fèiem una pregunta a primera hora, pensant en el Blue Monday, teòricament el dia més trist de l'any, i jo preguntava als oients què els hi posa tristos.
Sí.
Els hi posa tristos. Però bé, una mica com a joc. Ja han hagut algunes respostes, després te les portaré. Esperem, perquè la gent s'ha d'animar i respondre. Però bé, que poden ser coses molt tontes, no? Doncs mira, em posa trist que, jo què sé, que quan sec al sofà, de seguida toquen el timbre. Saps què vull dir? Aquestes coses... A vegades passa, no?
Sí.
Has de seure... Aquell moment en què seus al sofà i dius... Ai, ara tinc ganes d'anar al bany.
Sí.
I t'has d'aixecar un altre cop.
Fixa't.
Aquestes alçades de la vida, quan passes dels 40,
sí,
totes aquestes coses fan mandra.
Imagina't.
Perquè no has calculat bé i aquestes coses. Si us plau, respostes al 663-9930-62, nostre número de contacte, missatges de veu, missatges per escrit. Alguns oients ja s'han posat en contacte i han tingut la iniciativa de contestar, però encara tenim temps fins al final del programa per recopilar les preguntes i jo les faig aquí en antena, més feliç que una perdís.
Escolta'm, si voleu escoltar algun oient plorar, això...
Ja el tenim.
Falsejat, eh?
A
final del programa
un oient que tal com plora, ja dic jo, mira, aquí tenim l'avançament, tal com plora, podria optar tranquil·líssimament a un premi, a un Emmy.
Fixa't.
Aquesta nit donen els Emmys, que envia la
candidatura. Aquesta nit donen els Emmys?
Sí, aquesta nit de matinada donen els Emmys. Doncs probablement, si presenta la candidatura, el tinguin present, perquè és un plor molt aconseguit.
També, això.
Molt bé.
Escolta, anem a publicitat, saludem el doctor Jacinto Valverde.
Clar que sí, hem de cuidar la salut i el benestar dels nostres oients.
Doncs vinga, va, som-hi.
Vinga.
Duele la vida entera y el médico me ha dicho que pongan entredicho la verdad más verdadera, que llegue tarde al nicho y que a cada dolor nuevo le busque un placebo. A mi burro le duele el amor porque nadie le quiere, solo le quiero yo y a mí la pena me saluda cuando más me estoy riendo de remiendo tengo lleno el corazón. A mi burro le duele el amor porque nadie le quiere, solo le quiero yo y a mí la pena me saluda cuando más me estoy riendo de remiendo tengo lleno el corazón. Chimpón.
Radio Estel.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, posa't còmode, respira profundament i deixa que el jazz corri per les teves venes. 30 minuts de jazz per renovar energies i emocions.
Don't upset your cart when he's so close.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, inspira i expira jazz amb Ràdio Estel.
Discreet.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Doncs 5 minuts i mig que passen de 2:15 del migdia. És el moment estrenant setmana en el Blue Monday. Déu-n'hi-do, en el Blue Monday. Aquí, en aquesta secció, en aquesta part del programa, el Blue Monday no té cabuda, perquè estem molt, molt contents i molt feliços de tornar a obrir les portes del Viure en Salut, un espai que tenim aquí als matins a Ràdio Estel, un clàssic de la casa que ara forma part dels continguts de la caravana. Joan Trias, després de recordar la pregunta que Bravo ha sortit per la porta de la història per respirar una mica en el seu matí de directes, i per tant, cada dia, de dilluns a dijous, aquí en tindreu i en teniu portant endavant aquest espai, acompanyant-vos i tractant de donar solucions als vostres problemes de salut. Com? De la mà dels amics de Marnis, les expertes mans, les sàvies mans dels amics de Marnis i els seus productes de medicina natural. Per tant, canvia la caravana, marxa Trias una estona i ara en re, crec que ja el tenim esperant, en seguida el saludarem, torna en aquest programa el doctor Jacinto Valverde, el nostre doctor, la seva saviesa, l'elegància i l'humor, en directe des de Madrid. Ara ja fa dies que no parlem, des de dijous passat, per tant, moltes ganes de tornar a saludar-lo. Mentrestant, jo us recordo que Viure en Salut és l'espai de salut i benestar al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic, qualsevol curiositat, qualsevol coseta que us faci una mica d'inquietud. Això fins a la una del migdia. I fer també qualsevol pregunta de salut per vosaltres o els vostres éssers estimats. Com ho podeu fer? Us ho expliquem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Ai, aquest telèfon no es vale pa un roto i pa un descosío. En aquest cas, és molt important perquè és la porta que us obre, doncs, aquest espai, l'espai del Viure en Salut. És la porta, és la clau, eh? És la clau que es posa a la porta, millor dit. El clau era aquell. Doncs escolta, aquí podeu enviar les vostres consultes, eh? El 663 99 30 62, com sempre us recordo, si us plau, missatges de veu o missatges per escrit. No truqueu perquè si no es col·lapsa tot el sistema i no us podem atendre bé. La qüestió és missatges de veu o missatges per escrit, aquest número. Us ho dic una mica amb més calma, tot i que és molt fàcil que el tingueu interioritzat o que el tingueu ja penjat allà amb un imant a la nevera, eh? Que seria la idea més bona de totes. És el 663 99 30 62, 663 99 30 62. Que no us ve bé enviar un missatge per aquí? Doncs tenim un correu electrònic, el correu electrònic del programa, lacaravana@radioestel.cat, lacaravana@radioestel.cat, obert 24 hores en qualsevol moment que us vingui, doncs, el dubte o la iniciativa, podeu escriure o enviar un missatge i nosaltres estarem encantats d'exposar el vostre dubte o consulta i comentar-lo amb el nostre doctor. Ara sí, moment de saludar el Jacinto Valverde, el doctor Jacinto Valverde, que ya nos está escuchando. Buenos días de lunes, doctor.
Muy buenos días, encantado. ¿Cómo te ha ido el fin de semana?
Uy, un fin de semana estupendo, un fin de semana de desconexión y a la vez también familiarmente muy bien. O sea que yo creo que le podemos dar un 10 tranquilamente, no sé si se puede mejorar mucho. ¿Tú qué tal? ¿Cómo vas, Jacinto?
Bien, bien, bien. Yo estoy afortunadamente bien de salud por ahora.
Estupendo.
No me puedo quejar.
Estupendo.
Trabajo cada vez más también. No me puedo quejar.
Y de dinero sí me puedo quejar, pero me va a dar lo mismo.
Bueno, pues a ver que nos podemos quejar, ¿eh? Una quejita.
Pues
una
por
quejita.
Lo menos sí, yo me quejo.
Una quejita claro. De vez en cuando con estas cosas, sin abusar, ¿eh? No nos hagamos pesados.
También.
Pero
también,
puede ser. Por lo tanto, trabajo, salud, no está nada mal. Bueno, el tema este, rápidamente, ¿eh? El tema este del Blue Monday, apuesto lo que quieras a que te parece una chorrada.
Totalmente. No, me parece absolutamente... Porque, claro, ¿quién se ha inventado eso?
Bueno, un psicólogo estadounidense. Es que allí se aburren.
Que no tiene otra cosa mejor que hacer.
Se aburren y van pensando tonterías.
Aburrirse. Entonces, en vez de intentar que hoy el 15 de enero es el día triste. ¿Por qué?
Venga, porque dicen que sí, que ha pasado la Navidad, que los propósitos de Año Nuevo no se cumplen y que la gente se le coge como un punto.
Vamos a ver, Rafa, lo que siempre se ha llamado... Vaya rollo volver de las vacaciones, porque todo el mundo decía, joder, vaya rollo otra vez. No, pues ahora le llaman depresión posvacacional.
Sí,
tío, no me fastidies, no, macho. No, y ya encima le ponen el palabra anglosajón, ya queda como precioso, ¿no?
Sí. Y aquí, como nos falta tiempo para comprar todo lo que venga de Estados Unidos...
Pues... Vamos a ver, a nadie le gusta incorporarse de las vacaciones a trabajar.
Exacto.
Pues a la inmensa mayoría de la gente no. ¿Habrá quien le guste? Pues sí, bueno, habrá quien diga que estoy a gusto trabajando que en otro sitio. Pero la inmensa mayoría no. Que se han acabado las vacaciones de Navidad, que nos hemos tenido que volver a incorporar al trabajo, que ya de por sí el otoño y el invierno es una época donde hay menos luz y donde uno está más triste. Pues así es toda la vida.
Exacto. Ya está.
O sea, no van a inventar nada nuevo porque le llamen Blue Monday. Pues llámale si quieres Blue Monday. O Blue Thursday o Saturday Night Fever, yo qué sé.
Tony Manero.
Tony Manero auténtico, sí.
Jacinto, después de este speech que compro totalmente y que viene un poquito a darnos también esta alegría de decir, pero dejémonos de tonterías. Vamos a meternos en temas serios, temas importantes, la salud y el bienestar. Pues nada, yo te he escrito antes y digo, mira, yo creo que podemos comenzar la semana dando algún consejo, alguna idea, alguna recomendación también con los fantásticos productos de Marnis sobre cómo empezar la semana con energía, ¿eh? Esto de que llega el lunes y estamos todos arrastrados, está bien, lo podemos comprar por el cambio de ritmo, estábamos muy a gusto el fin de semana, pero oye, también se puede empezar la semana con buen ánimo, con buena energía, y seguro que tienes buenas ideas para que esto sea así.
Sí, por supuesto, o sea, nos va a costar, está claro que el que ha venido de un fin de semana como el tuyo, fantásticamente bueno, como el que puedo decir del mío, que tampoco ha estado mal, dice, madre mía, empezar la semana otra vez a buena sabienda de lo que te espera, ¿no? Entonces dice, estoy que no puedo con mi cuerpo. Mira que me ha salido a poco el descanso del fin de semana. Hubiera necesitado quizás un día más. Venga, vamos a ayudar un poquito.
Venga.
Un complemento de Marnis, que a mí me gusta mucho por los ingredientes que lleva, para darte un poquito de actividad. Pues vale. Mira, por ejemplo, lleva vitamina E, para mejorar el daño oxidativo celular. Lleva una elevada concentración de jalea real, eso es buenísimo para darte ese puntito. Lleva polen abierto y lleva propóleo purificado, fantástico.
Wow.
Todo en un único producto, que además es bonito hasta el nombre. Se llama Royal Provite 5000.
Ya lo creo, es precioso.
Royal Provite 5000, vienen como dos viales, recordar que el vial es un frasquito pequeñito que contiene el producto de forma líquida, lo agitamos antes de beberlo, cada mañana antes del desayuno, y te va a dar esa chispa que muchas veces nos hace falta para ponernos a pleno rendimiento, sobre todo a principios de semana, pero lo podemos utilizar en cualquier época del año o en la semana, ¿eh?
Es fantástico, buena recomendación para empezar la semana con energía, lo podemos incorporar en nuestras costumbres diarias porque siempre nos va a dar este puntito de energía extra. Yo desde aquí lanzo una idea a dirección, si me están escuchando, al lado de la tablet donde fichamos, un dispensador de Royal Provite 5000 de Marnis, y cada uno que entra, pam, vial para adentro, para que todo el mundo se suba ya a la redacción con toda la energía. Pues bueno, yo os recuerdo, después de aquel primer consell del doctor Valverde, que los productos que ens recomana els podeu trobar, comprar, demanar a herbolaris para farmàcies i farmàcies. Sempre recordo que la pàgina web de Marnis és una bona idea per xafardejar una mica, per conèixer els seus productes, la seva companyia, superben endreçada, supervisual, superintuitiva, però sobretot, aquí la idea és que feu proximitat, comerci de proximitat, aneu pel vostre barri, aneu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar-ho. Demanar qualsevol producte natural de Marnis.
Viure en Salut, amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Venga, Jacinto, pues nos ponemos con las consultas que he seleccionado para hoy. Van llegando, ¿eh? Yo intento que sean temas variados. Seguro que son oyentes fieles que nos van escuchando, evidentemente. Y empezamos con Marta Pérez, de Barcelona. Nos escribe desde donde emitimos. Dice que últimamente, este es un caso, yo creo que alguna vez lo hemos tocado, pero no es de los más tocados en la sección. Últimamente he experimentado una pérdida parcial de mi sentido del olfato. Esto a veces pasa. De hecho, yo convivo con personas, mi hija Eva, por ejemplo, tiene a veces pérdidas de olfato, ¿no? Ella tiene mucha mucosidad y esto se ve que le afecta y tal. Dice que no tiene congestión nasal ni ningún otro síntoma evidente de resfriado. Se pregunta qué podría estar causando esta pérdida de olfato y si hay alguna técnica o también productos de Marnis que puedan ayudar a recuperarlo de alguna manera. Pues venga, vamos con el tema.
Bueno, la pérdida de olfato, si no hay una causa aparente que lo justifique, por ejemplo, la de tu hija, pues porque es tras un cuadro catarral o una infección de vías respiratorias altas, me da igual que sea una sinusitis o una laringitis o una sinusitis, tras un coronavirus, si es verdad que se producían muchas pérdidas de olfato, que luego se iban recuperando poco a poco. Lo primero, por supuesto, saber el origen de esa pérdida de olfato.
Sí.
Para eso tienes que ir a tu otorrino, ¿vale? Para que te mire a ver si tienes pólipos sin nasal, si tienes mucosidad o tienes una inflamación ahí de la mucosa, de la pituitaria de la nariz, que sea la causante de que hayas perdido ese olfato, o tienes una infección en la garganta que también haga que tengas pérdida de olfato. Lo primero, a tu otorrino. Para todo el mundo, recomendarle que, desde luego, aunque no sea un tratamiento específico, sí que va a aportar, le recomendaría tomar los omega 3, en forma de Omegamar 1200,
sí,
dos capsulitas juntas en una única toma. Y si el problema de la pérdida de olfato viene provocado por un problema de aumento de mucosidad a nivel de las vías respiratorias altas,
sí,
le recomendaría que tomara el jarabe de Propolsaft.
Propolsaft.
¿Vale? Propolsaft, si es un adulto, lo agitamos bien antes de utilizarlo, pues tenemos que darle 10 mililitros diarios de Propolsaft.
Perfecto, pues esta es la recomendación para Marta de Barcelona, que siente que tiene estas pérdidas de olfato, en este caso el Omegamar 1200, que siempre es una buena idea y en este caso también puede ayudar. Y si por otro lado también tiene este problema, digamos, de garganta, el Propolsaft, ¿no? ¿Es este punto? Sí. Perfecto, pues el Propolsaft y el Omegamar 1200 para Marta de Barcelona. Nos ha llegado, mira, ahora mismo, lo cual nos encanta, Jacinto, una consulta al WhatsApp del programa, el número de WhatsApp del programa, el 663 99 30 62, el DIC también en catalán, 663 99 30 62, y es bueno, muy directa en este caso. Dice: buenos días, me llamo Manuel y tengo agüífeno, que en este caso estaba mirando que yo creo que puede ser, igual no lo ha escrito de todo correctamente, acúfenos, puede ser que sean, sí, los acúfenos. Y le gustaría saber si se puede tomar algo para solucionar esto. Yo no tengo muy claro en qué consiste esta dolencia. Si nos la puedes explicar un poquito y luego contestarle a Manuel, perfecto.
Sí, el acúfeno es el ruido interior del oído. ¿Vale? Es un ruido interior,
sí,
como un zumbido. Cada uno lo interpreta de una manera, zumbido, como una maquinaria. O sea, es un ruido, sí, interior continuo y constante. A veces suele ser intermitente, pero la mayoría de las veces, una vez que se establece de forma permanente, que tiene distintas intensidades, cada uno lo oye más o menos. Imagínate cuando tú tienes mucha contaminación acústica alrededor, prácticamente no lo oyes, pero si estás por la noche, el ruido te puede incluso no dejar dormir, ¿vale? Entonces, el problema de estos acúfenos, que salvo que tú hayas trabajado,
sí,
de DJ, o hayas trabajado en una discoteca,
claro,
o seas muy cazador,
o seas locutor de radio y te pases todo el día con los auriculares,
exactamente, con intensidad alta de volumen, eso sí te provoca el ruido de oídos, o luego tengas a lo mejor algún problema del oído interno del causante. Pero el porcentaje mayor de los acúfenos, o también se llama tinnitus, si te gusta más esa palabra.
Sí, tinnitus.
Tinnitus, no se sabe por qué se producen, ¿vale?
Vale.
Entonces, al no saberse muy bien por qué se producen, no tiene un tratamiento específico que te diga con esto vas a mejorar o se te va a desaparecer.
Vale,
¿no?
Vale.
Pero tanto pasa con la medicina convencional, igual pasa con la complementación alimenticia. Yo recomiendo siempre una serie de complementos alimenticios que con que bajen la intensidad del sonido, con eso me conformo.
Muy bien.
Y si encima se desaparecen, pues mejor.
Mejor.
Pero es que también cabe la posibilidad de que no te sirva absolutamente para nada. Bueno, en el caso del que yo voy a recomendar, siempre va a sumar, con lo cual no va a restar.
Perfecto.
Recomiendo el DHA Complex,
vale.
Omega 3, DHA Complex, tomar una cápsula todos los días, eso tenga ruidos o no tenga ruidos, te va a venir muy bien. Y luego voy a recomendar también algo para la circulación,
vale.
Más específico, que es el Circulmar aceite de ajo, ¿vale? Circulmar, con esa palabra es suficiente, Circulmar, ¿vale?
Vale.
Son unas capsulitas y yo de entrada a las personas que tienen estos acúfenos le recomendaría que tomaran dos cápsulas por la mañana y dos cápsulas por la noche. ¿Vale?
Pues explicación interesantísima de Jacinto Valverde para este oyente que en vivo y en directo nos ha enviado el mensaje vía WhatsApp al 663-99-30-62. Me marcha el catalán de una manera muy natural ya. Que tiene estos problemas de acúfenos, como este sonido, esta molestia en el oído, ¿no? Que evidentemente debe ser bastante pesado, depende de la intensidad que sea. Y estas son las recomendaciones del doctor, los aceites omega 3, que siempre son fantásticos. En este caso con el complemento de Marlis, que se llama DHA Complex, una cápsula todos los días y veremos si mejora ese oído con esto. Y luego para la circulación, que también puede estar relacionado, el Circulmar, que en este caso es un aceite de ajo, pero bueno, diciendo Circulmar en la farmacia, para farmacia o herbolario, tenemos más que suficiente, de laboratorios Marnis, por supuesto. Por lo tanto, radio en directo, oyentes que se interesan, nos llegan los mensajes, esto siempre nos encanta. Manuel, muchas gracias por ponerte en contacto con nosotros, porque haces, de manera muy natural, muy real, haces valer lo que es esta sección, que es para cuidar vuestra salud y vuestro bienestar. Seguimos entonces con el siguiente correo. A lo mejor, como ya hemos hablado antes del, a ver si lo recuerdo bien, del, ahora no, ahora me estoy liando, del Propolvite,
el último correo fue, el de la mucosidad.
Exacto, el olfato.
La pérdida de olfato.
Bueno, la cuestión es que el siguiente correo es de Juan Pérez de Tarragona, otro Pérez, dice que tiene en este sentido dolor de garganta persistente últimamente y se pregunta si tiene pues algunos remedios naturales efectivos para aliviar este malestar, algún sistema también para aliviarlo o prevenirlo. En este caso, dolor de garganta, que puede ser una dolencia súper común en estos días, la he seleccionado porque puede ayudar a muchos oyentes, no solamente
a
Juan.
Habitual ahora con estos fríos, aunque ahora parece que va a subir un poquito la temperatura,
sí.
Pues si no sales a la calle.
Hoy ya se nota, aquí en Barcelona ya no hace el frío de estos días atrás.
También, aquí en Madrid también. Pues, protégete la garganta, siempre que salgas a la calle, lleva un pañuelo, lleva un cuello alto, lleva una braga, ponte lo que quieras, pero que no vaya expuesta esa zona anterior del cuello a las inclemencias del tiempo. Evita tomar las bebidas muy frías durante esta época y utiliza un spray que incorpora una serie de sustancias que van a bajar la inflamación y el edema de tu garganta, porque incorporamos el erísimo, la vitamina C, el propóleo y el mentol. Se llama Propoltos.
Propoltos, muy bien.
Propoltos, ese spray, abres bien la boca, llevas el aplicador lo más próximo a la garganta, te puedes dar pues dos o tres pulverizaciones, sí, que puedes repetir varias veces al día sin ningún problema, y esto te va a aliviar mucho el dolor de garganta.
Pues esto hay que tenerlo muy presente, porque el dolor de garganta es una cosa muy habitual en esta época del año, y ese producto de Marnis, el Propoltos, que deberíamos llevar todos en el bolso, en el bolsillo, para cuando aparece esta dolencia, pues es fantástico. Esta es la recomendación para Juan de Tarragona. Doctor, tenemos a los oyentes efervescentes hoy, y tenemos una consulta que nos ha llegado, en este caso de voz. La vamos a escuchar, ¿vale, Jacinto? A ver qué le puedes decir.
Perfecto.
Escuchamos a Ana.
Hola, buenos días, doctor Valverde. Tengo una duda que quisiera que me la aclarara. Para la artritis, artrosis, ¿qué es mejor, tomar el complemento Artrogel Forte o bien el Condrogel? No sé, tengo esta duda y quisiera pues que me la aclarara. Muchas gracias.
Pues esta es la consulta de Ana. En un mensaje aparte nos dice que tiene 80 años. Duda con este problemilla de artrosis sobre qué dos productos sobre qué productos escoger. Así que seguro que la podemos ayudar.
Sí, vamos a ver. Son parecidos, pero tienen composiciones diferentes, ¿vale? El Condrogel en cápsulas lleva glucosamina, condritin sulfato, básicamente, ¿vale? El Condrogel cápsulas. Mientras que el Artrogel Forte, por ejemplo, que son viales, pues aparte de el condritin y la glucosamina, lleva el colágeno, el ácido hialurónico, el escaramujo, calcio y vitaminas. Yo creo que a la edad suya de 80 años, recomendaría tomar el Artrogel Forte antes que el Condrogel cápsulas.
Perfecto, pues esta es la respuesta, esta es la aclaración directa, clara, concisa, del doctor Jacinto Valverde para esta oyente que se ha animado a enviarnos un audio. Sonaba estupendamente, en este caso nuestra oyente Ana, muy agradecidos por la consulta y contentos de haber clarificado. Esta es la respuesta de Jacinto, que entre estos dos productos que dudas, Ana, para tratar estos problemillas de artrosis, en tu caso el Artrohelp Forte es la opción que Jacinto considera pues un poquito más acertada. Yo os recordo, abans d'acabar la secció, que els productes que ens recomana el doctor els podeu trobar a Herbolaris para farmàcies i farmàcies. La seva pàgina web sempre és una bona idea. Entreu, que us distribueu, a més, perquè hi ha tantíssimes coses, tantíssims productes, tantíssimes casuístiques que fa goig. La seva completíssima pàgina web, Marnis, a Google, i de seguida la trobareu. Allà teniu catalogats tots els seus productes. Però sobretot, productes de proximitat, productes per fer-vos una passejada pel barri, per anar a la vostra farmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, i segur que allà trobeu o podeu demanar, perquè aquestes coses arriben de seguida, qualsevol producte natural d'aquesta casa fantàstica que és Marnis. Doctor Valverde, qué lunes más movido, qué estupendo que los oyentes participen, qué gusto escucharte como siempre, y nada, sección finiquitada, sección, le ponemos el visto y seguimos para bingo mañana por la mañana a la misma hora.
Muy bien, cuídate.
Tú también, un abrazo, gracias.
Adiós.
Vinga, nosaltres que estem a punt d'arribar a la una del migdia, encara queden un parell de minuts, però contents d'ajudar-vos. Si us plau, no us ho penseu, com han fet avui els oients, missatges per escrit o missatges de veu, que ens agrada escoltar-vos la veu, al 663-9930-62. Ja veieu que els consells de Jacinto Valverde sempre són molt bons i els productes naturals de Marnis sempre venen a sumar. Tantíssimes persones agraïdes a Marnis perquè fan millor la seva salut i el vostre benestar. Avui esteu farcits ja de consells, doncs per això, per la vostra salut. Ara de seguida arriba, quan arribi el punt de la una, el recull informatiu en el butlletí que ens farà, en aquest cas, el Pol Corredoira. Ai, el Pol Corredoira, ara estava aquí escoltant i deia quina meravella d'espai. I després torna el Trias per la darrera hora de la caravana. L'hora del videojoc. Parlarem de videojocs, d'aquest entreteniment cada vegada més estès, amb moltíssims fans. El Joan Cebrián arriba, recordem, Joan Cebrián, periodista expert en esports electrònics i videojocs. A veure què ens explica avui. Després connectarem amb Olma Giró i la seva girocleta, que es desplaçarà fins a la Filmoteca de Catalunya. I si tot va bé i aguantem, segur que sí, segur que sí. José diu, no, millor que no. No, sí, que arribarem. Rematarem tot plegat amb el Bona Vesprada. Vinga, quedeu-vos amb nosaltres. De seguida informació i després la darrera hora de la caravana.
Ràdio Estel.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, pregària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.